La inflació es dispara al mes de març per la pujada del preu del petroli. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
La pujada de preu dels combustibles per culpa de la guerra de l'Orient Mitjà ha fet augmentar l'IPC de manera brusca, del 2,3% que teníem al febrer al 3,3% al mes de març, Joan Bota.
És el nivell d'inflació més alt des del juny de fa dos anys, segons les dades fetes públiques avui per l'INE, que assenyalen directament i gairebé en exclusiva els carburants. El Banc d'Espanya anticipa, a més, que la inflació es mantindrà per sobre del 3% el que queda d'any. La por que això derivi en pujades dels tipus d'interès dispara també l'Euribor, que tancarà el març per sobre del 2,5%.
Madrid, Àngels Afuente.
Des del Banc d'Espanya destaquen que sense el paquet de mesures fiscals del govern espanyol la inflació s'hauria disparat molt més. Calculen que tancaria l'any amb 5 dècimes més, fins a arribar al 3,5%. Un augment dels preus que en el pitjor escenari del conflicte se situaria en el 5,9%. L'economia, de moment, aguanta, tot i que modera el seu creixement, que el Banc d'Espanya situa en el 2,3% per aquest any, 5 dècimes menys que el 2025.
Tot això quan demà es complirà un mes de l'inici d'aquesta guerra. A les últimes hores, Israel i l'Iran s'han continuat atacant, mentre Donald Trump estudia enviar 10.000 soldats d'infanteria a l'Orient Mitjà.
Això després que ahir el president nord-americà tornés a ajornar la seva amenaça de destruir totes les centrals elèctriques de l'Iran.
Mentrestant, el Tribunal Suprem crearà jurisprudència sobre si terceres persones poden frenar o no una eutanàsia. Tot plegat arran del cas d'un home que vol accedir a la mort digna, però ha d'esperar els recursos del seu pare.
És un cas que recorda el de Noelia Castillo, que fins ahir no va poder rebre l'eutanàsia també pels recursos del seu pare. En paral·lel, el Ministeri de Sanitat estudia ja la proposta del Parlament d'escurçar els terminis del suïcidi assistit.
Madrid, Tània Tàpia.
Ho faran les properes setmanes 33 magistrats decidiran si una tercera persona, per exemple, un familiar, pot intentar frenar una eutanàsia ja aprovada i amb l'aval mèdic. La posició de l'alt tribunal marcarà la resta de casos que vinguin després i avui la ministra Mònica García recull el guant del Parlament i treballarà perquè aquests recursos judicials, com a mínim, no s'eternitzin.
I si hi ha una majoria parlamentària suficiente para poder evaluar cuáles son esas fugas de la ley, por supuesto que las estudiaremos.
I atenció a aquesta notícia que us avança Catalunya Ràdio. Una fractura de fèmur sospitosa és el que va fer activar els protocols de protecció a la infància en el cas del nadó d'un mes ingressat a l'UCI per maltractaments i agressió sexual.
El jutge va enviar a presó sense fiança als pares fa una setmana. El nen, que tindrà seqüeles greus, hauria passat abans per altres centres sanitaris sense que es detectés res estrany.
I també us ho avança aquesta emissora. L'Audiència de Barcelona conclou que no hi va haver delicte en les 55 morts d'avis de la residència de Palau-Solità i Plegamans durant la Covid. Maria Núria Rebelle.
I és per això que arxiva definitivament el cas després de 5 anys d'investigacions. L'estudi forense de les 55 víctimes mortals arriba a la conclusió que els metges, tant del centre com del CAP, ateses les circumstàncies, van fer el possible per atendre aquestes persones, la majoria d'avançada edat i amb patologies prèvies.
Com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
Atenció, seguidors del Barça, possible lesió de Rafinha jugant un amistós amb el Brasil.
Aquesta matinada no ha pogut acabar el partit per unes molèsties a la cuixa dreta. A aquesta hora li estan fent proves per saber l'abast de la lesió, però al Barça tenen certa preocupació perquè les primeres sensacions del jugador van ser que podria tenir algun trencament. Joan García ha quedat fora de la convocatòria del partit d'Espanya amb Sèrbia, que juga aquesta nit. En marxa una de les etapes reines de la Volta i dos apunts de bàsquet. L'Unis Girona s'enfronta al Perfumeries a les semifinals de la Copa de la Reina aquesta nit. I el partit d'Eurolliga entre el Barça i l'Estrella Roja s'endarrereix mitja hora. Jugarà a les 9 per un problema amb les samarretes dels jugadors serbis. Al Catalunya Migdia ho explicaré.
Sapiguem com tenim la circulació a aquesta hora. Avui, amb especial atenció, perquè a banda de ser divendres, hi ha molta gent, alguns afortunats, que comencen vacances de Setmana Santa. De fet, a les pròximes 24 hores haurien de sortir de l'àrea de Barcelona, segons el Servei Català del Trànsit, uns 580.000 vehicles. Es nota ja alguna cosa, Txell Garriga?
Molt bon dia. Doncs ara mateix el que tenim ja és complicacions a l'AP7, que serà una de les vies on s'espera precisament que la mobilitat sigui més alta, però és per accidents. A Gelida, cap a Martorell i a Cerdanyola, direcció Girona, i en aquest mateix punt, però també hi ha retencions en sentit contrari, just a l'AP7, per un vehicle avariat, i també va plena la B30 al lateral, a la ronda. Circulació ja molt intensa, sobretot cap al nus de la Trinitat a la Ronda Dalt i a la Ronda Litoral en diversos trams, avui intermitents, però de moment no ens consten ara mateix problemes en cap punt.
Durant el Catalunya Migdia anirem pendents d'aquesta situació del trànsit i també del temps.
T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
Dani Ramírez, bon dia.
Bon dia.
A les portes d'un cap de setmana, que ens portarà què, meteorològicament parlant?
A veure, canvi de temps i canvi d'hora, eh? No ens n'oblidem, matinada de diumenge, el canvi de rellotge. Però també potser com un rellotge arribarà puntual un canvi de temps demà tarda nit i matinada matí de diumenge. Es tracta d'un front que reactivarà la nevada al Pirineu, a gairebé tot el Pirineu, però especialment abundant aquesta nevada demà 5, 10, 15 centímetres a la Vall d'Aran, Pallars i Alta Ribagorça, Principat d'Andorra, i durant diumenge es poden acumular més de 30 o 40 centímetres i la cota de neu baixar fins a 600 metres a qualsevol vall del Pirineu. A més, amb molt vent, per tant, una nevada que pot arribar fins i tot en forma de torb, de borrufada, fins al prepirineu. És a dir, la nevada serà al Pirineu, però el vent la pot portar 20 o 25 quilòmetres més al sud. I és que preveiem ventada de nord, tramuntana molt forta, a partir de demà a la tarda nit, però sobretot diumenge, més de 100, 120 o 140 per hora. I, per tant, tenim avisos de mala mar, ho indica el Meteocat, també d'aquesta nevada que dèiem, i d'aquest vent que pot superar amb escreix els 90 o 100 km per hora en molts sectors del país, sobretot l'Alt Empordà, Baix Empordà, Ripollès, Alta Garrotxa, Berguedà, tota la zona del Cadí, però també l'Alt Pirineu. En principi, la resta de Catalunya farà sol i també es notarà el vent de diumenge, per exemple, a les Terres de l'Ebre. Baixa molt la temperatura, molt diumenge.
Gràcies, Dani. Bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les dues i gairebé 7 minuts. Com us dèiem, la guerra a l'Orient Mitjà passa factura a les butxaques. Això que fa dies que ho notem, i avui ho constaten les dades de la inflació. Al mes de març, l'IPC s'ha disparat un punt percentual fins al 3,3%, segons l'Institut d'Estadística Espanyol. Cal remuntar-se als primers mesos de la guerra d'Ucraïna, a principis de l'any 2022, per trobar un salt tan accentuat. Anticipant que el conflicte i la inflació provocaran una pujada dels tipus d'interès, l'Euribor, el principal indicador per revisar les hipoteques, també s'enfila i fa preveure un encariment de les quotes, Jordi Canal.
El motiu principal de l'increment de la inflació és l'encariment dels carburants i era previsible, segons economistes i consumidors. El temor és el que pugui passar a partir d'ara, que el conflicte s'allargui, continuï provocant sobrecostos en els combustibles i es traslladin altres productes i serveis. Antoni Canyeter és el president de la patronal de la petita i mitjana empresa Pimec.
És moltíssim quan encara no s'han traslladat realment els costos a lo que és d'alguna forma els increments de preus o la reducció de marges que produeix l'augment del cost de l'energia, no? Directament. Per tant, és una qüestió a tindre en consideració, posar el focus per poder-ho pariar.
L'Organització de Consumidors i Usuaris, l'OCU, assegura que sí, que ja han constatat aquest encariment en l'alimentació. Segons el seu portaveu, Enrique García, han detectat increments notables en el seguiment que fan d'un centenar de productes en 8 cadenes de supermercats.
De ahí salen últimos 30 días subidas espectaculares. En el caso de la fruta y verdura, un 5,78%. La carnicería y la charcutería, un 3,14%. O los lácteos, un 1,86%.
Segons García, més l'impacte real per les famílies és superior del que diuen les dades de l'IPC, que no recull, per exemple, la pujada dels preus dels lloguers o les hipoteques. L'Euribor ja supera el nivell del març de l'any passat i encarirà les hipoteques que es revisin amb aquest indicador. Josep Soler, conseller executiu de l'Associació d'Assessors Financers.
Els tipus d'interès secundaris, per dir-ho d'alguna forma, s'anticipen una mica a el que marquen els tipus d'interès directors, els que marquen les autoritats monetàries, no? Per tant, senzillament s'està descomptant que efectivament hi haurà algunes pujades de tipus. Això ho estem veient amb l'Euribor i amb els tipus d'interès del deute.
I és que el que paguen els estats pels seus bons per finançar-se també ha pujat aquests últims dies.
Aquest increment de preus també el recull el Banc d'Espanya. L'entitat calcula ara que l'Estat tancarà l'any amb una inflació del 3%, el mateix que assegurava ahir l'OCDE. Ara bé, les mesures fiscals per mitigar els efectes de la crisi permetran, segons el Banc d'Espanya, que el creixement no se'n ressenti. Madrid, Àngels Lafuente, bon dia.
Hola, bon dia. En un escenari força complicat, marcat i condicionat per la incertesa provocada per la guerra de l'Iran, el Banc d'Espanya eleva la previsió d'inflació a finals d'any al 3%, arrossegada per l'increment dels preus de petroli i de l'energia. Són 9 dècimes més del que l'organisme que presideix José Luis Escrivá havia previst el mes de desembre. Un augment dels preus del 3% que, sense el paquet de mesures fiscals aprovat per l'executiu, hauria arribat al 3,5%. El Banc d'Espanya també té en compte diferents escenaris alternatius. En el pitjor dels casos, és a dir, si el conflicte a l'Orient Mitjà s'acaba allargant i intensificant, els preus podrien arribar a prop del 6%. I pel que fa al creixement de l'economia, el Banc d'Espanya considera que aquest any creixerà un 2,3%, 5 dècimes menys que el 2025, una previsió que hauria sigut pitjor sense les mesures anticrisi de l'executiu. Per l'any que ve rebaixa la previsió del creixement a l'1,7%. En tot cas, insisteixen des del Banc d'Espanya, la incertesa és gran, les previsions estan subjectes a la durada del conflicte a l'Orient Mitjà i valoren que la resposta de l'executiu ha estat ràpida, amb mesures temporals, tot i que consideren que no estan prou focalitzades en qui més ho necessita, les famílies més vulnerables.
CaixaBank, que avui ha celebrat Junta d'Accionistes, dona per fet que el Banc Central Europeu apujarà els tipus d'interès en la pròxima reunió del mes que ve amb aquesta situació que tenim ara mateix. La incertesa amb què es mouen els mercats també condicionarà, creuen des de CaixaBank, el creixement de l'economia, que no pensen pas que superi el 2% aquest any. València, Pepa Ferrer.
La Junta d'Accionistes ha servit també per apuntar quins pensen que seran els reptes en les pròximes dècades per a l'economia espanyola, com ara la sostenibilitat de les pensions, el relleu del mercat laboral o la pressió sobre l'habitatge. Segons CaixaBank, l'impacte de la guerra alterarà les previsions de l'economia espanyola. No esperen que el creixement del PIB superi el 2%, i en un escenari del tot incert, no se sap tampoc quan serà el final de la guerra, preveuen que les hipoteques continuen encarint-se. Tomás Muniesa és el president del Consell d'Administració.
Los mercados inicialmente no anticipaban una crisis muy prolongada y disruptiva, pero el grado de incertidumbre es muy alto. En este escenario, los mercados descuentan subidas de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo.
Una junta que els sindicats han fet coincidir amb una vaga general i una concentració a les portes del Palau de Congressos de València, on s'ha celebrat, denuncien que la pressió laboral sobre la plantilla és desmesurada i inassumible.
Totes aquestes són les conseqüències d'una guerra a l'Orient Mitjà que demà compleix el seu primer mes i que continua activa en tots els fronts. Israel ha anunciat que intensificarà els atacs contra l'Iran. Trump, però, ha decidit allargar 10 dies l'ultimàtum al règim de Teheran i mantenir fins al mes d'abril la treva en els bombardejos a infraestructures energètiques d'aquest país. La incertesa sobre la durada de la guerra fa avui caure les borses, Jordi Baró.
L'exèrcit israelià està disposat que la guerra vagi a més després de bombardejar la nit passada instal·lacions del règim iranià on es produeixen i s'emmagatzemen míssils. El ministre de Defensa, Israel Katz, ha comparegut per anunciar que ampliaran els objectius.
Malgrat els avisos, els atacs han continuat i, per tant, els bombardejos de les forces de defensa israelianes a l'Iran s'intensificaran i s'expandiran a objectius i zones addicionals que ajuden al règim a construir i operar armes utilitzades contra civils israelians. Pagaran preus elevats i creixents per aquest crim de guerra.
Els Estats Units no bombardejaran fins com a mínim el 7 d'abril infraestructures energètiques de l'Iran amb l'argument de donar més temps als suposats intents de converses indirectes per posar fi al conflicte. Segons la diplomàcia alemanya, els Estats Units i l'Iran tenen previst trobar-se aviat al Pakistan, que fa de mediador. La Casa Blanca estudia en paral·lel enviar 10.000 soldats més a l'Orient Mitjà per si la guerra s'allarga, i l'Iran ha amenaçat d'atacar els hotels on s'allotgin els soldats nord-americans. El ministre d'Afers Estrangers iranià, Abbas Araghchi, dona per fet que la guerra continua.
L'Iran no ha buscat mai la guerra. Els iranians han demostrat una resolució i determinació absolutes per defensar-se contra els brutals agressors, una defensa que persistirà tant com calgui.
La incertesa sobre el conflicte a l'Orient Mitjà castiga avui les forces europees i fa pujar també el preu del petroli.
Mentrestant, el secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, s'ha afegit a la reunió del G7 que es fa a prop de París per intentar desescalar la guerra a l'Orient Mitjà sense descuidar la guerra d'Ucraïna. Els socis europeus insisteixen en el risc d'una aliança Rússia-Iran, mentre els Estats Units, dolguts per la falta de suport, reclamen ajuda per reobrir l'estret d'Hormuz. París, Isabel Galí, bon dia.
Bon dia. Avui, en presència de l'únic país que està obertament en guerra amb l'Iran, els ministres d'exteriors del G7 han destacat inicialment el que els uneix i no el que els divideix. I la crisi econòmica provocada pel bloqueig de l'estret d'Hormuz afecta tothom al voltant de la taula de la badia de Cerner. Per la cap de la diplomàcia britànica, Yvette Cooper, cal una resolució ràpida del conflicte que permeti que Teheran reobri Hormuz.
Francament, l'Iran no hauria de poder retenir com a hostatge l'economia global arran d'un conflicte que afecta les rutes marítimes internacionals i la llibertat de navegació.
navigation.
El secretari d'Estat, Marco Rubio, ha posat els peus a França conscient de la pressió creixent dels socis del G7 perquè Washington posi fi a la guerra, però també del clam europeu perquè els Estats Units facin més per Ucraïna. Així que abans de pujar a l'avió, Rubio els ha posat davant les seves pròpies contradiccions.
Hi va haver un parell de líders europeus que van dir que aquesta no era la guerra d'Europa. Bé, Ucraïna no és la guerra dels Estats Units i hem contribuït més que qualsevol altre país, així que el president no haurà de tenir en compte en el futur.
Equilibris difícils per als europeus en un moment on la guerra amb l'Iran sembla que s'accelera, però els Estats Units continuen sent els socis que més pesen, i ho demostra la queixa formal feta per Sud-àfrica. Donald Trump hauria vetat la seva participació en la cimera del G7 a Evian al juny. França, país anfitrió, hauria cedit a les pressions i, a canvi, ha convidat Kènia.
Mentrestant, la decisió d'Israel de mantenir tancat l'accés a la mesquita d'Al-Aqsa des que va començar la guerra ha indignat la comunitat musulmana de Jerusalem, acusant Israel de discriminar-los, ja que sí que permet al mur de les Lamentacions s'hi concentrin fins a 50 creients jueus alhora. Jerusalem, Jordi Brascó, bon dia.
Bon dia. La guerra entre Israel i l'Iran ha afectat especialment la població musulmana de Jerusalem i Rodalia, que no ha pogut accedir a la mesquita de l'Aqsa durant la major part del mes més sagrat de l'any, el Ramadà, ni durant la festivitat de l'Eid. Osama Rishek, supervisor legal a la clínica jurídica Al-Quds, denuncia una intenció fosca en les restriccions imposades per Israel.
No només és una mesura arbitrària, és discriminatòria. Hem vist com els jueus es deixaven celebrar el Purim durant un parell d'hores i com els palestins musulmans no ens deixaven resar ni 5 minuts. I això que érem fora de la ciutat vella. La policia ens va dispersar amb violència.
Israel també ha tancat l'església cristiana del Sant Sepulcre. El mur de les Lamentacions, lloc sagrat dels jueus, en canvi, ha quedat parcialment obert, tot i trobar-se dins la mateixa àrea. La policia assegura que els 50 creients que hi permet reunir-se podrien accedir a un espai protegit en menys d'un minut en cas d'atac iranià. Una mostra més de discriminació, segons l'Osama.
El que seria intel·ligent seria que fessin de la ciutat vella un lloc segur, posant refugis a tot arreu. No té sentit que només hi hagi tres refugis tots al barri jueu i que els tres barris restants, que suposen el 80% de la ciutat vella, no n'hi hagi cap. Ja fa temps que ho demanem.
Els palestins veuen aquestes mesures com un cop mortal contra la seva economia i com l'enèsim intent d'Israel d'obtenir el control total sobre l'esplanada de les mesquites.
Deixem la guerra a l'Orient Mitjà i també les seves conseqüències. L'endemà de la mort de la jove Noelia Castillo, hem sabut que en les pròximes setmanes el Tribunal Suprem decidirà si terceres persones poden intentar frenar l'eutanàsia, per exemple, d'un familiar seu. La posició que prengui marcarà el pas de la resta de casos que vinguin, ja que l'alt tribunal no s'ha pronunciat mai sobre aquest aspecte. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
Bon dia. L'alt tribunal reunirà d'aquí poques setmanes, segurament al maig, tots els magistrats de la sala contenciosa per decidir si un familiar té o no legitimitat per frenar una eutanàsia. Sobre la taula té el recurs de la Generalitat pel cas d'un home de 55 anys, el pare del qual suposa el dret a una mort digna que ja té reconegut el seu fill i que espera fa més d'un any. Així ho ha avançat la sèrie, ho ha confirmat aquesta emissora. Un cas diferent al de Noelia Castillo, però que coincideix en el fons. El criteri de l'alt tribunal serà el que hauran d'aplicar la resta de tribunals a partir de llavors. Paral·lelament, la ministra de Sanitat ha dit que estudiaran un canvi legal que plantejarà el Parlament, el Congrés dels Diputats. Busca escurçar els terminis de resposta dels tribunals i que només es pugui recórrer l'eutanàsia als tribunals superiors de justícia i al constitucional, tot plegat per evitar viacrucis com els que ha viscut la Noelia, amb recursos del seu pare pràcticament a totes les instàncies de la mà d'advocats cristians. Mònica García, ministra.
És una llei que és molt garantista i que la majoria de los casos la gente que ha pedido ha podido ejercer su derecho y si hay una mayoría parlamentaria suficiente para poder evaluar cuáles son esas fugas de la ley, por supuesto que las estudiaremos.
Aquesta proposta que ha avançat 3cat.info s'aprovarà a l'abril al Parlament i s'enviarà al Congrés. La signen PSC, Esquerra, Comuns, CUP i Junts i recull les peticions d'associacions com la del dret a morir dignament.
I ara una altra notícia desagradable i de les que costen d'explicar. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, una fractura de fèmur és el que va disparar les alarmes d'un possible maltractament en el cas del nadó d'un mes i mig violat a Barcelona suposadament pels seus propis pares. El Departament de Salut ha obert una investigació per saber quin és el periple que ha seguit aquesta criatura fins que ha acabat ingressada a l'UCI de l'Hospital Vall d'Hebron amb seqüeles greus. Mònica Mas, bon dia.
Bon dia.
Quins detalls més hem pogut saber?
Doncs mira, que l'infant va passar primer per l'Hospital del Mar, uns dies més tard per Sant Joan de Déu i després pel Cap Roger de Flor de Barcelona per diversos motius. En cap d'aquests tres centres es van detectar símptomes sospitosos d'un possible maltractament i no va ser fins que els pares van anar a l'Hospital de Sant Pau amb un problema a la cama del nadó que es va detectar una fractura de fèmur i es van activar ja els protocols de maltractament a menors. Va ser llavors quan els pediatres de Sant Pau van derivar la criatura a l'Hospital Vall d'Hebron, centre de referència per aquests casos i on treballava la mare de la criatura com a infermera. A partir d'aquí es posa en alerta la Direcció General de Protecció a la Infància i s'engega una investigació dels Mossos d'Esquadra que detenen els pares que ara són a la presó. Una de les vies d'investigació és aclarir per què els pares van portar el seu fill fins a quatre centres de salut diferents i no van anar directament a l'Hospital Vall d'Hebron, que és on treballava d'infermera la mare, que hagués sigut més pràctic. El nadó de poc més d'un mes continua ingressat a l'UCI d'aquest centre i, segons va explicar a Catalunya Ràdio la consellera de Salut, Olga Pané, es preveu que sobrevisqui però amb seqüeles greus. De moment només tenen contacte amb la criatura, amb l'infant, el personal mèdic i el de la Direcció de Protecció a la Infància.
Passen 20 minuts de les dues. Arxivat definitivament el cas dels 55 avis morts durant la Covid a la residència Palau 100 de Palau Solità i Plegamans, al Vallès Occidental. Segons l'escrit judicial, al qual ha tingut accés Catalunya Ràdio, els magistrats atribueixen les defuncions a una situació desconeguda, insòlita i inesperada a causa de la pandèmia. Barcelona, Maria Núria Rebella, bon dia.
Bon dia. L'Audiència de Barcelona, després de veure els informes forenses que s'han fet a totes les víctimes mortals, conclou que els querellats, els responsables de la residència, no van ser negligents ni van pecar de mala praxi. Marc Molins, el seu advocat, en unes declaracions a aquesta emissora.
El tractament metge de tots i cadascun dels residents i els mitjans posats a disposició, en definitiva, la governança de la residència durant aquell període va ser més que correcte, va ser absolutament diligent.
Els residents van contagiar-se de la Covid probablement el dia abans de confinar-se al centre perquè es va fer una trobada amb les famílies i es va concentrar molta gent en un sol espai. Els jutges remarquen que en aquell moment no se sabia que calia fer servir mascaretes i altres elements imprescindibles per evitar els contagis. Les primeres morts van tenir lloc al març del 2020. Els familiars van denunciar que la situació a la residència va ser caòtica i en alguns casos no els donaven ni aigua als avis.
D'aquí a 8 minuts seran 2:45 de la tarda. Fem una pausa i de seguida més coses, per exemple, el canvi de govern que hi ha hagut avui al govern espanyol.
Catalunya migdia. Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
El Club Caprabo fa 30 anys que t'ajuda a estalviar. I ho celebrem aquest dissabte 28 de març amb un 30% de descompte en tota la carnisseria i xarcuteria. Acumulat a la teva targeta Club Caprabo amb una compra mínima de 20 euros. Vols estalviar amb mi, Caprabo? Més informació a caprabo.com.
Parlem ara de solidaritat. Sabies que el teu testament pot convertir-se en futur per la infància? Amb un testament solidari decideixes quina part del que has reunit en vida vols que vagi a protegir milers de nens i nenes que s'enfronten a guerres i fam. Si inclous Save the Children al testament, deixes un llegat que dona esperança a la infància més vulnerable quan ja no hi siguis. És una manera de garantir que la teva generositat continuï protegint, educant i acompanyant la infància que més ho necessita. Informa-te'n a www.haztestamentosolidario.org i descobreix com fer que el teu llegat sigui esperança. El testament solidari fa per mi.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra app renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
Vostè sap què vol dir, dia 1, tecnologia?
La humanitat canviarà per sempre.
Semblen unes lentilles de realitat augmentada, però és molt més que això.
Són capaces de controlar les emocions.
Anem, corre!
Ningú fa res per aturar-ho.
No ens queda gaire temps.
Pensaves que sortiria de franc viure en un món feliç?
Dia 1. Últims capítols diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Catalunya migdia.
D'aquí a 6 minuts seran 2:15. El nou ministre d'Hisenda, el valencià Arcadi Espanya, defensa el nou model de finançament autonòmic en l'acte de relleu amb la ja exministra Maria Jesús Montero. El finançament, que confia portar al Congrés abans d'aquest estiu, serà una de les carpetes que tindrà damunt la taula el nou ministre. Un dels dubtes que dibuixa el relleu a Hisenda és si aquest nou ministre farà com la seva predecessora i mantindrà l'oposició frontal a la recaptació de l'IRPF per part de la Generalitat. Tornem a Madrid. Paula Brujats, bon dia.
Què tal? Bon dia, Arcadi. Espanya Terra Hisenda en un moment complicat. Té moltes carpetes obertes i així ha rebut la cartera que li ha entregat Maria Jesús Montero.
Le decía a la vicepresidenta, a la amiga María Jesús, que pesaba bastante. Luego veremos lo que hay dentro.
La cartera pesa perquè dins hi té uns nous pressupostos, avui impossibles d'aprovar, i un model de finançament encallat pel rebuig de la majoria de comunitats. Arcadi Espanya és optimista, però confia en la seva capacitat negociadora. Com a valencià, coneix molt bé el model i ha demanat al PP que pensin en els beneficis del nou sistema.
Que si todas las comunidades pensaran, no en la situación de la que parten, sino en la situación en la que podrían llegar, pensarían en unas reglas más justas, sin duda alguna. Y eso es lo que hace este modelo.
És un relleu continuista el de Montero, i fons del Ministeri avisen Esquerra Republicana que el rebuig a cedir la gestió de l'IRPF a Catalunya no era una qüestió personal de la ministra que se'n va, és la posició del govern espanyol. Diuen que se'n seguirà parlant i el nou ministre vol anar partit a partit. Presa de possessió aquest matí compartida amb el nou vicepresident Carlos Cuerpo, que ha deixat clar que en moments de guerra l'economia s'ha de preocupar pel benestar de la gent.
Que el progreso se refleje en el bienestar de los ciudadanos, protegiéndoles, dándoles seguridad en momentos de incertidumbre y también haciéndoles partícipes y actores principales. Como solemos decir en el equipo, que la macro...
Amb el nomenament de Cuerpo, la Moncloa envia un missatge que la guerra va per llarg i Pedro Sánchez reforça amb perfils tècnics i econòmics per encarar la recta final de la legislatura.
Tornem aquí a Catalunya perquè l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat la modificació urbanística que li permetrà regular el lloguer de temporada. Ho ha fet amb els vots a favor dels grups municipals a Barcelona, En Comú i Esquerra Republicana. Ajuntament de Barcelona, Anna Escura.
Amb aquesta modificació es vol regular quants lloguers de temporada hi ha d'haver a la ciutat i on han de ser. Laia Bonet és la regidora d'Urbanisme.
La llei del Parlament parla del preu. Quin preu ha de tenir el lloguer de temporada i si pot ser lliure o no. La MPGM va de quants n'hem de tenir i ens en podem permetre la ciutat i on. Per tant, és evident que són mesures complementàries a les que no volem renunciar. Aquesta MPGM no afecta en res la mixtura d'usos. Aborda un problema urgent i concret, que és l'ús fraudulent del lloguer de temporada.
Esquerra hi ha votat a favor, tot i tenir els seus dubtes. Recordem que el gener va tombar el text. La cap del grup municipal dels Comuns, Gemma Tarafa, ha expressat així el seu suport al text.
Barcelona 8 pot tornar a ser pionera a tot l'Estat. Pot deixar per escrit que els pisos són per viure, només per viure, no per fer lloguer de temporada, no per fer co-living, no per especular. Però també vull insistir que avui fem una primera passa, però és només una primera passa. Cal fer un pla especial i cal fer-ho amb màxima celeritat.
Els comuns voldrien tenir el pla especial redactat en 6 mesos, però el govern municipal no s'ha posat cap termini perquè primer vol saber quants lloguers de temporada hi ha a la ciutat i on són.
Important cop policial al contraband de tabac a Catalunya. La Guàrdia Civil, en coordinació amb l'Europol, ha desarticulat l'organització més gran establerta mai a casa nostra dedicada a la fabricació i l'exportació de tabac fraudulent. N'han intervingut 100 tones. Es calcula que fabricaven gairebé 1 milió de cigarrets cada dia i falsificaven les etiquetes dels paquets. S'han fet 20 detencions, entre els quals 11 treballadors que malvivien en una nau industrial de Granollers des d'on exportaven els paquets de tabac a tota Europa. Anem a la caserna de la Guàrdia Civil a Barcelona, Miquel Jarque, bon dia.
Bon dia. Funcionaven, de fet, com una empresa. A Piera tenien un centre logístic on rebien la fulla del tabac dels països de l'est i a Granollers la fàbrica on feien la picadura, els paquets i els cartrons que després enviaven per carretera amb camions a França. Mai abans a Catalunya s'havia incautat ni desarticulat una fàbrica de producció tan gran. La Guàrdia Civil calcula que des d'aquesta fàbrica de Granollers han enviat 7 milions de paquets en 15 mesos i han defraudat 30 milions d'euros a l'Estat. Pedro Antonio Pizarro, Pizarro es el general de la Guardia Civil a Cataluña.
En territorio catalán no tenemos antecedentes de fábricas de este calibre, que si le pusiéramos un rótulo en el acceso del polígono industrial, pues pasaría pues por una fábrica normal y corriente de producción de tabaco, ¿no? Con la capacidad además de gran producción, ¿no? Las cifras ahí las tienen, casi 900.000 cigarrillos, ¿no? al día.
11 persones estrangeres treballaven, malvivien, menjaven i dormien a la fàbrica de Granollers.
Doncs precisament se sospita que el contraband de tabac pot estar al darrere de la mort d'un empresari tirotejat el mes de gener del 2022 a la baronia de Rialba, a la Noguera. Avui tenim novetats sobre aquest cas perquè s'han detingut un segon guàrdia civil suposadament relacionat amb el crim. Lleida, Estela Bussoms, l'agent és el quart detingut per aquest cas i és fill d'un altre guàrdia civil també investigat.
Hola, Òscar. Sí, un comandant retirat que es considera l'inductor del crim. La víctima era un home de 61 anys, originari d'Oliana, a l'Alt Urgell, que també havia viscut a Andorra i a Cervera. El van trobar mort en una zona boscosa i tenia un tret al pit que hauria rebut des d'uns 100 metres de distància. Això va passar fa més de 4 anys i les primeres detencions es van fer el setembre de l'any passat. La del comandant de la Guàrdia Civil en situació de reserva, juntament amb un veí de Lleida i un altre home de Cervera, que ara són en llibertat amb càrrecs. Aquesta setmana, dimecres, van detenir el fill del comandant, també Guàrdia Civil a Lleida, i que també ha quedat de moment lliure amb càrrecs investigat per homicidi. És una operació que porta conjuntament l'Institut Armat i els Mossos d'Esquadra. Se sospita que el mòbil del crim pot tenir a veure amb la vinculació de la víctima amb el contraband de tabac, en concret, que es negués a pagar a canvi d'informació que tenia la Guàrdia Civil sobre una investigació en què estava involucrat.
Hem sentit els senyals horaris de 2:45 de la tarda. Un estudi de la Universitat Rovira i Virgili posa en valor la capacitat de superació de joves fills de persones immigrades que han patit discriminació al llarg de tota la seva vida. L'objectiu és que les seves històries siguin referents per altres joves, però també per donar eines a professionals per abordar aquests reptes des de la resiliència. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
Bon dia. La investigació recull el testimoni de 30 joves que expliquen quines dificultats han hagut de superar per la seva condició de fills de persones migrades. Entre ells, la Vanessa Román té 30 anys i va arribar amb 8 a Catalunya des de Colòmbia amb la seva mare per reunir-se amb el seu pare. Els inicis van ser difícils pel canvi cultural, però també perquè ja va haver de fer front a situacions de discriminació pel seu origen.
Un grup de noies, pel meu to de pell, me molestava molt amb un anunci publicitari que hi havia en aquell moment, que era allò del Colacao, el negrito del Colacao. M'encantava la cançó i se ficaven amb mi.
Aquella situació, en lloc d'enfonsar-la, la va esperonar. Va acabar sent delegada de classe i ajudava altres companys en situacions similars. Actualment, la Vanessa és treballadora social. És precisament aquesta resiliència on posa el focus el projecte batejat com ResiYouth, impulsat pel Departament de Treball Social de la URB. Clàudia Marian Lau n'és la principal investigadora.
No és que los chicos son resilientes porque son superchicos o chicas, no. Es que hay un cúmulo de factores externos que la pueden potenciar o no. Porque hubo un professor que se preocupó por él o por ella y los padres mismos.
El projecte culminarà amb una guia per professionals per promoure la resiliència entre els joves i material per divulgar les històries d'aquests testimonis.
Passant 2 minuts de 2:45 de la tarda, fem una pausa i de seguida la cultura.
Catalunya migdia.
Seminuevo.
Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo.
Ocasión Plus.
Hola, a les Residències Vallesol t'acompanyem amb els millors professionals, programes i instal·lacions perquè seguim descobrint la vida. Oferim estades temporals i de recuperacions posthospitalàries perquè la teva tranquil·litat també compta. Disposem de 4 centres a Barcelona i també apartaments. Informa't al 900 24 24 25 o a vallesol.es.
Catalunya Ràdio. Som 3K.
Catalunya Ràdio.
Som
3CAT. Som
3CAT. Si t'hi fixes, l'ordi és el que fa el ganxo. Mai no veus l'espiga dreta?
Camí de Cabres és un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
Avui és un dia important com a esquiladora. Moltes mans, doncs, per plegar la llana, per agafar les ovelles.
Un viatge pel paisatge que canvia al llarg de l'any. Del verd dels sembrats, el groc de l'estiu i la baixada del bestiar a la tardor.
Ostres, n'hi buscat, això, eh? Hi ha una cabra que acaba de parir.
Ara mateix, sí, sí.
Camí de Cabres, el podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa, a l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Catalunya migdia.
Passant 4 minuts de 2:15, comencem pel cinema.
State your name. Ryan Grace.
Avui arriba a les sales de cinema un dels títols imprescindibles d'aquest any, la cinta de ciència-ficció Proyecto Salvación, que va recaptar als Estats Units 80 milions de dòlars només el primer cap de setmana. S'estrena juntament amb la comèdia Altas Capacidades i altres pel·lícules de terror i d'acció. Marc Garriga.
Proyecto Salvación és la gran odissea espacial del segle XXI dirigida al públic familiar, una cinta d'aventures sobre un professor de secundària que es troba de sobte en una missió espacial suïcida per salvar la Terra. Amb imatges de l'espai aclaparadores i una història amena i divertida sobre l'amistat i la generositat. És trepidant, tot i que dura més de 2 hores i mitja, i compta amb Ryan Gosling, un actor capaç de tenir química amb una roca i amb prou carisma per sostenir una pel·lícula estratosfèrica com aquesta pràcticament en solitari. També s'estrena la divertidíssima Altas Capacidades, una comèdia que ridiculitza les ànsies de molts pares per matricular els seus fills en escoles que són alhora ascensors socials, amb un guió brillant de Borja Cobeaga i amb un Juan Diego Botto esplèndid. Dues recomanacions més, la comèdia de terror Te van a matar, per als fans del cinema de sang i fetge, i l'intens drama familiar belga Yo te creo, amb una de les interpretacions de l'any. Completen les novetats la Queer, un altre home, amb Quim Ávila i Bruna Cosí, la fluixa cinta d'acció amb Jason Statham, Shelter, El protector, la graciosa Maigret i la mort de l'ambaixador, la interessant cinta històrica ucraïnesa Dos fiscales, i la cinta d'animació infantil Mary Anning i la platja dels dinosaures.
I seguim parlant d'alguna manera de cinema, tot i que no pas d'estrenes.
Si vous n'aimez pas la mer...
La Virreina Centre de la Imatge a Barcelona presenta la retrospectiva més completa dedicada mai al cineasta francès Jean-Luc Godard, figura clau de la Nouvelle Vague i referent del pensament visual contemporani, Montse Mas.
L'exposició aplega prop de 400 peces de formats diversos que reflecteixen la mirada crítica de Godard sobre els conflictes del segle XX. La mostra, que compta amb la col·laboració de la Fundació Godard, destaca pel fet que la majoria dels materials exposats són inèdits. Manuel Assín n'és el comissari.
Hay películas, hay vídeos, ¿no? Pero también hay muchos fragmentos de películas y hemos intentado que esos fragmentos dialogaran entre sí. Las dos grabaciones de voz que tenemos, una de Godard y una de Roberto Rossellini, son grabaciones de voz inéditas. Documentos de trabajo muy singulares, más bien collage. Por supuesto, fotografías fijas y de rodaje, cuadernos de montaje, de preparación, carteles y el objeto tal vez más singular de la exposición, una cámara de cine. Es una cámara utópica, es un prototipo, es un proyecto, es una cámara que no se llegó a producir en serie.
Coincidint amb la mostra de Godard, la Virreina també presenta un munt de preguntes sense resposta, un film insòlid que plega exclusivament les preguntes formulades pels periodistes a la Casa Blanca al voltant de Palestina sota el mandat de Joe Biden. La cinta de 23 hores de durada es projectarà al carrer el pròxim 17 de maig, coincidint amb la nit dels museus.
I no deixem del tot el cinema. I és que precisament al món del cinema s'entra la nova novel·la de l'escriptor francès Jean Echenoz. Bristol, una comèdia negra carregada d'una freda ironia que dissecciona la vida urbana i el món de la creació audiovisual. El Premi Goncourt és un dels autors francesos amb més reconeixement internacional i és un dels convidats més esperats del Festival MOT. Barcelona, Montse Camps.
El protagonista d'aquesta novel·la, Robert Bristol, acaba de sortir del seu edifici quan un home despullat cau des de dalt i s'estavella a 8 metres d'ell, però ell no hi para atenció i continua el seu camí cap al riu Sena. D'aquesta manera tan impactant com absurda arrenca Bristol, la història d'un director de cinema mediocre que es veu immers en una sèrie de situacions rocambolesques mentre intenta rodar una pel·lícula. Una història escrita, com és habitual en Echenoz, de manera directa i neta, subvertint les convencions, en aquest cas, de les novel·les d'aventures i espies, i fixant-se en personatges amb poc èxit.
Je trouve que les gens qui sont dans difficulté,
la gent que té problemes, ja siguin amorosos, laborals o existencials, evidentment la trobo molt més interessant que els que tenen èxit professional o amorós. La gent feliç és avorridíssima. Sempre m'ha interessat escriure sobre homes o dones que passen tràngols quotidians o existencials.
Echenoz visita demà el Festival MOT a Girona en una conversa amb la seva traductora al català, Anna Casasses.
I ara deixem el cinema i, abans dels esports, música.
Que bonic és sentir la teva veu. Encara
amb dos concerts de Sílvia Pérez Cruz i d'aquests que sentim, la Ludwig Band, tots dos amb entrades exaurides, per cert, aquest vespre arrenca a Girona el Festival Estrenes. Aquí comencen gira o hi fan presentació dels nous discos. Fèlix Martín.
Sí, nous discos com el de la Ludwig pel barri es comenten el primer concert en directe amb les noves cançons a la sala La Mirona de Salt. En paral·lel a l'Auditori de Girona hi serà avui Sílvia Pérez Cruz. Demà repetirà amb una segona actuació. Abans de començar el festival ja s'han venut 29.000 de les 32.000 entrades, més que mai. Destaca el director Xavi Pasqual.
O sigui, això és una passada, o sigui, no és habitual. Tenim exaurits els concerts de Joan Dausà, de Luz Casal, del doble concert de Cèlia Pérez, el doble concert de Bosch, el doble concert d'Amics, la Ludwig Band, la Fúmiga, l'Exambusto, Manu Guix, Ginestà...
I són tots aquests estrenant nous projectes. Exactament 10 concerts ja tenen entrades exaurides i, com a novetat, han convidat 4 DJs a fer un combat musical el dia 2 de maig, similar al que es fa al Festival Temporada Alta.
Catalunya migdia.
D'aquí a 20 minuts seran les 3 de la tarda. 20 minuts per la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Els culers molt pendents de l'estat de Rafinha.
De la lesió que es va fer al partit amb el Brasil, que si es confirmés un trencament muscular, Rafinha podria perdre's tot el que queda de temporada. Preocupació al Barça amb aquesta possible lesió de Rafinha. El jugador no va poder acabar el partit amistós del Brasil per unes molèsties a la cuixa dreta i el club blaugrana estan molt pendents de les proves mèdiques que li estan fent a aquesta hora. Roger Bosà.
Sí, veurem aquesta tarda, sabrem més coses a partir d'aquesta tarda. De moment, les sensacions del jugador no són bones, això ja us ho podem explicar. Té un problema al bíceps femoral, que és un múscul que ja li ha fet la guitza aquesta temporada al jugador del Barça. Aquest matí li han fet proves a la selecció del Brasil. Ara cal veure si hi ha o no trencament, però les primeres sensacions que ahir va tenir el jugador no van ser gaire bones. De fet, va estar en contacte amb els metges del Barça i ja els hi va transmetre la preocupació que pogués tenir un trencament muscular. D'aquesta possible lesió de Rafinha en va parlar després del partit el seleccionador brasiler Carlo Ancelotti.
Rafinha té un problema, le molestava un poc el musclo. Jo crec que lo van avaluar mañana.
Bé, insistim que aquesta tarda el Barça tindrà més informació. Està previst que els metges de la selecció del Brasil enviïn les proves al Barça, enviïn la documentació necessària al Barça i aleshores sí que, un cop el Barça tingui tota aquesta informació, doncs els serveis mèdics podran avaluar aquesta lesió.
Sí que ha fet Ancelotti una crida, una convocatòria d'última hora d'un jugador.
Sí, Vitor Reis, el jugador del Girona. Ancelotti ha convocat el central Vitor Reis per l'amistós que el Brasil jugarà dimarts contra Croàcia. Han de jugar a Orlando, i van jugar contra França també als Estats Units. Doncs dimarts jugaran contra Croàcia amb Vitor Reis, el central del Girona, a la llista de convocats.
Doncs el Barça, aquesta hora pendents de Rafinha, de saber l'abast de la lesió que es va fer al partit d'ahir, aquest amistós del Brasil, però és que aquesta nit el Barça també estarà molt pendent de la resta de blaugranes que juguen amb Espanya, de moment, perquè segur que no hauran de patir per Joan Garcia.
Sí, de moment ja sabem que no hi serà Joan Garcia. És l'únic descartat per Luis de la Fuente avui en aquest partit contra Sèrbia, aquí a Vila-real. Ha estat la primera gestió, diríem, que ha fet Luis de la Fuente de cara a la porteria, perquè havia convocat a 4 porters, i la primera decisió ha estat aquesta. De moment, desconvocar Joan Garcia és una decisió tècnica, tot i que és possible, és molt possible, que debuti dimarts que ve. La selecció espanyola torna a jugar dimarts que ve, a més a Cornellà, a l'RCD Stadium contra Egipte, i és molt possible que sigui aleshores quan debuti el porter del Barça. Avui la selecció espanyola juga contra Sèrbia a Vila-real, és el primer dels dos amistosos que jugarà la selecció espanyola, ara amb 6 del Barça, perquè no hi serà avui Joan Garcia. Avui poden jugar Lamine Yamal, Cubarsí, Pedri, Fermín, Ferran i Olmo. Veurem quants minuts doncs tenen cadascú, i a més tenint en compte el precedent que hi ha Rafinha i el que ha passat en les últimes hores. 3 catalans també en aquesta llista de convocats, que avui podrien tenir minuts: Cucurella, David Raya i Víctor Muñoz, en aquest partit que ha començat serà a la Ceràmica a partir de les 9, insistim, Espanya-Sèrbia.
I encara parlant de seleccions, ahir van quedar definides les quatre finals per aconseguir els últims quatre bitllets per al Mundial de l'estiu. Turquia-Kosovo, Itàlia-Bòsnia, Dinamarca-República Txeca i Suècia-Polònia són els partits que jugaran dimarts. Els suecs, amb el Blaugrana Verdaggi, van eliminar l'Ucraïna de Sigankov i Vanat per 1-3, mentre que la Polònia de Lewandowski va guanyar Albània per 2-1 amb gol del Blaugrana. I del futbol passem al bàsquet. Avui hi ha nova jornada de l'Eurolliga. Barça-Estrella-Roges, el partit que juga aquest vespre al Palau. I fa poca estona que hem sabut que aquest partit s'endarrerirà mitja hora. Començarà a les 9 de la nit. I tot això per culpa d'un problema que han tingut amb les samarretes de l'equip rival. Què ha passat, Ernest Macià?
Doncs sembla que la bugaderia, que la renta, perquè les samarretes, l'equipació estava ja a Barcelona, estava ja a Catalunya, però la bugaderia que la renta ho ha fet de tal manera que una part d'aquesta equipació s'ha espatllat. Recordem que les samarretes dels equips no només porten material tèxtil, sinó també vinils d'altres materials que en funció de la temperatura en què renti es poden espatllar. Hi pot haver també un tema de color, són equipacions, en aquest cas a l'Estrella Roja avui, blanca, i pot haver hagut algun descolorit, i això fa que ja no puguin jugar per normativa. I, per tant, què passa? Que l'Estrella Roja haurà d'enviar nova equipació des de Belgrat, i aquesta equipació arribaria als vols de quarts de vuit al vespre, és a dir, una hora abans del partit. Per assegurar-ho, el partit s'endarrereix mitja hora, evidentment pressuposant que l'avió, el vol, vagi a l'hora, perquè si no, veurem si cal endarrerir-ho una mica més. D'entrada, el partit és a les 9, i és un partit molt important pel Barça, perquè queden 5 jornades i perquè el Barça es vol assegurar un bitllet, almenys, per jugar a la repesca de play-off. Aquest que sentim és a Xangelia.
És la ventaja que tenemos y no podemos que dejar, sabes, que nos escape esos partidos, y en esto muchas veces nos ha ayudado y nos creo que va a ayudar la gente de Palau.
Un Palau Blaugrana que avui s'omplirà. A més, el partit començant mitja hora més tard, no hi haurà excusa perquè comenci amb el Palau ple. Ahir, un rival directe del Barça, el Dubai, el primer equip que queda fora de play-in, va perdre contra el Maccabi, que li empata. El Barça té l'averaix guanyat amb el Maccabi, això és una bona notícia, no amb el Dubai, per tant, haurà d'assegurar almenys dos partits dels 5 que queden per poder tenir aquesta situació de play-in, que ara mateix la té bastant bé, sobretot si guanya avui, garantida.
I el partit el podreu seguir a l'hora que sigui, a l'hora que es jugui, el podreu seguir a l'antena de Catalunya Ràdio, l'antena digital, com tots els partits a Eurolliga, amb la transmissió del Tot Gira d'aquest partit del Barça, amb l'Ernest Macià, la Carme Lloberes i tot l'equip que fa les transmissions. I encara en bàsquet, avui es juga partits de la Copa Femenina, l'Uni Girona debuta als quarts de final amb el Perfumeries Avenida de Salamanca. Xevi Soler.
Sí, i de fet és l'equip que més títols de Copa ha guanyat i el rival més complicat que s'enfronta als caps de sèrie. És el quart de final que tancarà la sèrie a partir de 10:15, un únic que hi arriba amb problemes de lesions. Són dubtes tant Laura Quevedo com Clou Vivi, que no van jugar en l'última victòria a la pista de la València, i es baixa a assegurar Marta Canella. Tot i les moltes dificultats físiques que travessa l'equip, l'alè pivot catalana Carol Guerrero creu que arriben en aquesta Copa preparades.
Doncs estem en un punt en què estem recuperant jugadores que estaven lesionades, ens estem cuidant molt, aprofitant els descansos que ens donen, i crec que agafant totes les forces necessàries per poder competir el millor possible. Per nosaltres tot és important, tant la Lliga com la Copa, i crec que la victòria contra València va ser molt, molt lluitada. Estem molt orgulloses i molt contentes, i això ens dona una empenta per anar a la Copa.
Com deien, serà el partit que tancarà aquests quarts de 10. A partir de 6:45, el quart de final enfrontarà el Jairis de Múrcia, el vigent campió, contra el Leganés. Recordem que ja hi ha una semifinal decidida, no hi ha hagut sorpreses, i la jugaran el València i el Saragossa.
Un apunt més a bàsquet, perquè la penya ha fet aquest matí un anunci important. Renova el tècnic Dani Miret, Eudald Serra.
Miret, de 40 anys, nascut a Badalona i format com a tècnic a les categories inferiors de la penya, seguirà entrenant el primer equip durant dues temporades més, i amb una tercera d'opcional, tal com ha anunciat aquest matí el president del club Juan Morales i el director esportiu Jordi Martí. Miret ha volgut destacar l'aposta que segueix fent per ell el club i ha parlat dels objectius a assolir en aquesta etapa.
L'objectiu que ens marquem en aquests dos propers anys és continuar creixent i continuar sent capaços de fer equips que tinguin la nostra identitat, perquè els millors moments de la història de la penya han estat amb jugadors que han tingut un gran apreci i li han donat un gran valor a la cultura del club. Aleshores, ara tenim un model, com he dit abans, que tots els jugadors que estan aquí juguen per la penya i juguen perquè la penya guanyi partits.
Dani Miret ha estat també acompanyat de tot el seu staff tècnic i de la totalitat de la plantilla del primer equip del Joventut. Miret va assumir el càrrec d'entrenador del primer equip de la penya. Ara fa just 2 anys, quan va substituir Carles Duran, de qui havia estat l'ajudant, i el seu contracte inicial acabava aquest mes de juny.
Temps pel ciclisme, dia 5 de la Volta a Catalunya.
Connectats amb l'emoció de la Volta amb Vera, fibra i mòbil de veritat. Vera us ofereix la Volta.
Una etapa avui que es disputa entre la Seu d'Urgell i el Coll de Pal, de 155 quilòmetres, amb 5 ports de muntanya. És una de les etapes reina d'aquesta edició. Isaac Vilalta, qui domina ara mateix?
Mira, ara mateix hi ha una fuga de 4 homes, entre els quals el català Marc Soler, acompanyat de Davide Piganzoli, Giulio Ciccone i Einer Rubio. Tenen poc més d'un minut d'avantatge respecte del gran grup, on hi són la majoria d'homes importants. Queden 35 quilòmetres. Els ciclistes han superat ja 3 ports de muntanya i ara estan pujant Collada Sobirana, de primera, un port preciós, i es quedarà l'ascensió final aquí a Coll de Pal, on pica molt el vent i on l'organització ha decidit posar la meta 2 quilòmetres més avall del que tenia previst, justament per la previsió de fortes ventades.
Sentim una mica el vent, també, gràcies a aquesta connexió a l'Isaac Vilalta, que el tenim sobre el terreny seguint aquesta etapa reina de la Volta. Avui, Isaac, arriba de ple la lluita entre els homes de la General. Els grans favorits ja es troben a les primeres posicions i destaca especialment el rendiment de Thomas Pidcock.
Sí, de fet, mira, l'anglès ara mateix seria líder virtual perquè Dorian Godon ja ha perdut contacte respecte del gran grup i Pidcock, que lideraria la classificació general de manera provisional amb 1 segon respecte de Benepul i 11 respecte de Jonas Vingegaard, però vaja, encara queda, com deia, un port i complet i una miqueta més de la Collada Sobirana. Veurem què acaba passant. L'etapa d'avui és important, la de demà també. El director d'equip de Tom Pidcock és Alex Sands.
Tot dependrà, lògicament, del ritme que posin els demés, sobretot el Visma. Però bé, ho provarem i està clar que volem lluitar per la General i tot dependrà demà. Després l'etapa de Berga se li adapta molt més. Demà és el dia clau.
Com diu Àlex Sanz, l'etapa d'avui és molt dura. Demà també, en diferents ports de muntanya, tot i que s'adapta millor Pidcock perquè són segurament més curts que no pas Coll de Pal avui.
La Volta és el ciclisme en estat pur. A veure, t'oferim fibra, mòbil i la connexió de veritat. Segueix l'etapa reina des del cotxe oficial de la cursa dissabte 28 de març. Entra a somvera.cat/volta i registra't. Entraràs al sorteig d'una experiència VIP per 2 persones. Vera, fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o a somvera.cat. Vera!
I encara en ciclisme, Catalunya i Barcelona s'estan preparant per acollir aquest gran depart del Tour de França. Aquest matí s'ha presentat un avió de Vueling que promocionarà aquesta sortida del 4 de juliol. I n'ha parlat el director del Tour, Christian Prudhomme, Jan Ortúzar.
I ha volgut destacar l'entusiasme de l'afició catalana amb el ciclisme, amb exemples com la Volta a Catalunya amb pujades mítiques com Montjuïc.
Què
és el que esperem? Esperem fervor, passió, entusiasme, com vam veure, per exemple, al País Basc a la sortida des de Bilbao. Esperem això dels catalans, sobretot per la tradició de la Volta a Catalunya que es corre ara. Vol dir que estan acostumats als campions. La muntanya de Montjuïc és ideal per practicar curses ciclistes. Esperem una autèntica batalla de titans entre Pogacar i Vingegaard, però el clar favorit és Pogacar.
A l'acte hi havia l'exciclista Miguel Indurain, a qui podreu sentir aquesta tarda en una entrevista al Tot Costa.
Menys de 8 minuts i seran les 3 de la tarda. Ara farem una pausa i després...
The International Olympic Committee have published a policy on the protection of the female category. I understand
les explicacions sentirem, entre altres coses, a Christy Coventry respecte a la decisió del COI sobre les esportistes trans i intersexuals.
Catalunya migdia.
Totes les batalles, de Magda Oranich, les memòries d'una advocada que no es fa enrere mai i que ha contribuït als canvis més rellevants d'aquest país. Totes les batalles, un llibre de columna.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra app renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
Aquesta tarda vaig al Casal de Barri. Vols venir?
Al Casal? No he entrat mai. Què hi feu?
Cuina, hort urbà, tertúlies... Ens trobem amb gent del barri i compartim espais. Ens ho passem genial.
Descobreix els 44 casals de barri de Barcelona. Troba el teu a barcelona.cat/casalsdebarri. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
Catalans i catalanes, torna Sóc i Seré. Busquem 100 persones amb ganes de demostrar que ho saben tot del nostre país. Si vols participar-hi, envia'ns un vídeo explicant qui ets a casting@socisere3cat.cat. Seràs tu la persona que més en sap de Catalunya? El repte comença ara.
Som 3cat. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3cat.
Som 3cat.
A aquesta hora, més o menys, us explicàvem l'última hora al voltant d'una decisió del Comitè Olímpic Internacional, una decisió que deia que perquè només les esportistes del sexe biològicament femení puguin competir a les competicions femenines. I ara, Montserrat, entrem una mica més en detall d'aquesta decisió.
Sí, els esportistes hauran de passar, ells i les esportistes, hauran de passar un test de detecció del gen SRIY, només present en homes biològics, que ha de donar negatiu. És una prova que es fa amb extracció de saliva o sang i que no és gaire intrusiva, segons el COI. Només es passa un cop a la vida. Amb aquest test no es permetrà que competeixin en categoria femenina les atletes trans ni les nascudes amb cromosomes masculins. Kirsty Coventry, la presidenta del COI, explica que l'objectiu és protegir les dones biològiques en l'esport olímpic i que siguin unes proves amb igualtat d'oportunitats.
La política que hem anunciat es basa en la ciència i ha estat elaborada per experts mèdics. Els cromosomes masculins donen avantatge de rendiment en esports que depenen de la força, la potència o la resistència. Per tant, està molt clar que no és just que homes biològics competeixin en categoria femenina. I en alguns esports simplement no seria segur.
La norma no s'aplicarà amb retroactivitat, per tant, no es podran canviar els podis. És una norma aprovada ahir pel COI que al·ludeix sobretot a la controvèrsia que hi va haver als Jocs de París quan la boxadora Imane Khelif, nascuda amb síndrome intersexual, va guanyar l'or. O abans, que l'atleta Caster Semenya, també campiona, és una atleta amb cromosomes masculins. Cap de les dues podrà compartir a partir dels Jocs de Los Angeles 2028. Fa 30 anys que el COI va deixar de fer aquests testos cromosòmics per la pressió de la comunitat científica. La norma del COI pot provocar algun problema legal, com ara a França, on les lleis de bioètica no permeten fer proves genètiques sense necessitat mèdica.
I l'agenda esportiva del cap de setmana té una cita important amb el futbol sala. Demà es disputa el derbi català de la màxima categoria a la Lliga entre l'Indústria Santa Coloma i el Barça. Com es presenta aquest partit, David Ubach?
Doncs en un punt ben àlgid, sobretot per als locals, es presenta demà aquesta cita al pavelló nou de Santa Coloma de Gramenet. I és que l'Indústria Santa Coloma és una altra, després d'haver sumat 16 dels últims 18 punts en joc, abans de l'aturada de la Lliga per la disputa de la Copa d'Espanya la setmana passada. L'equip colomenc ha passat, doncs, de fregar els llocs de descens a tenir a tocar les places de play-off i arriba a la cita ben alliberat, tal com recalca el tanca de l'Indústries, Marc Tolrà.
El més fàcil és jugar contra els de dalt. Quan ets un equip que en principi has de perdre contra la gent de dalt, doncs és molt més fàcil perquè ja no tens aquesta pressió. Si a sobre ho fas amb els deures fets, pràcticament, encara que no sigui matemàtic, t'has salvat. Si ja teníem poca pressió, diguéssim, doncs sempre és millor.
El Barça, mentrestant, afronta el derbi ja amb les ferides llapades després de perdre la final de la Copa als penals. L'ala pivot blaugrana, Sergio González, ha vestit totes dues samarretes, com Tolrà, i sap ben bé què suposa un derbi.
Segueix sent especial, sempre ho són, i sempre passa alguna cosa inesperada. Són derbis sempre picants, no?, i molt competits. A sobre, Indus es veu una ratxa boníssima. Nosaltres arribem molt bé, nosaltres hem perdut, però crec que el nivell de l'equip està sent molt bo.
I d'aquí poquíssims minuts, a les 3, comencen els entrenaments del Gran Premi dels Estats Units a MotoGP. És la tercera parada d'aquesta llarga temporada i s'espera que Marc Márquez pugui posar en ordre el seu rendiment i acostar-se al liderat en un circuit en què hi ha guanyat 7 vegades a Miguel Aguilar.
El Tro de Cervera aterra Austin, Texas, carregant el favoritisme en els pilots Aprilia i sobretot en el líder Marco Bezzecchi. Són declaracions a DAZN.
Llegamos a un circuito que siempre nos ha favorecido un poquito más, aunque es verdad que vienen pilotos con rachas muy buenas y rápidos, como es Marco Bezzecchi.
Un Márquez que diu que no està al 100% de l'espatlla dreta i un Maverick Viñales que no descarta tornar al quiròfan per culpa de l'espatlla esquerra.
Sigo sin fuerza. Bueno, me preocupa mi futuro, claro que sí. Si no me recupero no puedo pilotar más, así que intentaré ver cuáles son las opciones.
A les 9 d'aquest vespre tindrem la sessió important del dia. També demà a les 9 la cursa es pren en directe per web i app de Catalunya Ràdio i 3CAT, i diumenge us oferirem la cursa de Gran Premi del Cota a les 10 del vespre.
I aquest cap de setmana també hi ha Mundial Femení de Motociclisme. El circuit portuguès de Portimau acull la primera de les 6 estacions d'aquest campionat, Damià, i per primera vegada amb més d'una pilot catalana.
A la veterana de 28 anys, Sara Sánchez, se li afegeixen dues jovenetes, la Paola Ramos i l'Ivon Serpa, de 18 anys. La tarragonina Ramos, que apunta a ser una de les pilots més ràpides, els rivals ja la coneixen de la darrera cursa del 2025 i, de fet, aquest matí ha estat la més ràpida, ha estat més ràpida que la campiona Maria Herrera. Ara mateix, bandera de quadres de la classificació, Maria Herrera, que certificaria la primera pole position de la temporada, seguida precisament per la tarragonina Paola Ramos.
I encara un apunt més de waterpolo. A la Conference Cup femenina, la tercera competició continental, el Sant Feliu ha superat el Meldós croat en la lligueta de quarts de final. Segona jornada dins la final avui, que es disputa a Atenes. L'equip santfeliuenc, que suma també la derrota d'ahir davant el Cosenza italià en el primer partit, tornarà a jugar aquesta tarda contra el Caneac grec, que serà a 6:45. I acabem el repàs a l'actualitat esportiva amb aquests apunts. A les 7, més informació al Tot Costa, i ja sabeu, pendents d'aquesta possible lesió de Rafinha que s'ha fet amb el Brasil aquesta matinada. Seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.